Xicletes. Fins aquí les notícies de les 12 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública a la 1. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
The science is clear. El Niño is arriving on our doorstep in the coming months with 90% certainty. The world must treat it as the urgent climate warning it is. El Niño conditions will pour fuel on the fire of a warming world.
La ciència és clara. El Niño arribarà a les nostres portes els propers mesos amb una certesa del 90%. El món l'ha de tractar com l'advertiment climàtic que és. Les condicions del Niño donaran combustible al foc d'un món que s'està escalfant. Han començat escoltant el secretari general de les Nacions Unides, n'Antonio Guterres. Però què és el Niño? Què podem esperar d'ell a la Mediterrània? Avui intentarem respondre aquestes preguntes. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Bé, bona nit si mos escoltau l'horari habitual, el normal, i bon dia si escoltau la redifusió, pot ser també IB3 a la carta. En tot cas, començam el Nautilus amb Pablo Morgantis a la màquines i en Dani Manau en jo al pont de comandament. Bona nit, Dani.
Bona nit.
Bé, i doncs, la primera entrevista d'avui serà amb un oceanògraf físic de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que ja coneixem, i que mos explicarà bé aquestes previsions tan preocupants del fenomen del Niño, que mos estan donant la ONU, la NOAA, Copernicus, i com pot arribar a afectar la Mediterrània i a Balears. És en Biel Jordà.
I després, una altra investigadora del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, Xisca Ferragut Parelló, mos donarà els detalls d'un estudi en el que han analitzat l'estat de conservació d'algunes ratjades de Balears, entre elles una endèmica de la Mediterrània, com és la ratjada peluda.
Ja sabeu que els elasmobranquis, taurons i ratjades, estan en una situació crítica i representen un grup vital per la salut dels ecosistemes marins. Així que des d'aquí sempre estan molt pendents d'estudis que ens aportin dades sobre la seva situació i la seva evolució. L'estudi del que parlarem arriba a la conclusió de que es detecta certa recuperació de poblacions, però amb una baixa diversitat genètica. No podem baixar la guàrdia.
I després de les ratllades parlarem de l'eclipsi de sol una altra vegada, però aquesta volta parlarem de com la ciència ha utilitzat els eclipsis per aprendre més coses de l'univers. On parlarà l'astrònoma Alba Vidal de l'Observatori Astronòmic Nacional de Madrid.
En realitat, nosaltres hem aprofitat una de les activitats de la Fundació La Caixa a Palma. És a dir, Alba Vidal va donar una xerrada titulada La ciència dels eclipsis a la història dins de les activitats de la caixa del cicle Finestres a l'univers. I vàrem pensar que era un tema molt xulo per portar-lo a les zones del Nautilus. I també traurem el periscopi, de què parlarem avui, Dani?
Sí, el periscopi parlarem de l'Overshooting Day, que en castellà, en català és el dia de sobrecapacitat de la Terra i que ens dona una mica el rànquing de països, el dia de l'any en el qual cada país ha arribat a esgotar ja els recursos naturals que es poden regenerar durant tot l'any.
Bé, idò, ja tenim sumari. Anem a lo primer, que és posar-nos al dia amb el Niño.
A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre.
Idò, com dèiem, organismes com l'Observatori Europeu Copernicus, entre altres, ha advertit sobre la possible formació d'un fenomen del Niño de gran intensitat. Ja parlen d'un superniño. amb anomalies tèrmiques que podrien superar tots els registres històrics. I perquè mos expliqui bé de què va tot això de què estan parlant, hem convidat a un expert en canvi climàtic que no és la primera vegada que col·labora amb aquest programa. És investigador del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, l'oceanògraf físic Biel Jordà. Bona nit, Biel. Ben tornat al Nautilus.
Bona nit. Gràcies.
Bé, encara que ens sentim a parlar molt, potser hauríem de començar per explicar què és exactament el fenomen conegut com el Niño.
Mira, el Niño és un fenomen molt interessant perquè ens mostra tota la relació que hi ha entre l'atmosfera, els oceans i com això, coses que passen en un lloc del planeta poden afectar a la resta del planeta. El Niño és un fenomen que sol ocorre, sobretot és més intens per Nadal, val? Per això va agafar aquest nom, vull dir, els pescadors de Perú arribava sobre les dates de Nadal i li van dir pues, el fenomen del Niño. No? Llavors, el Niño és un fenomen que passa periòdicament, passa per causes naturals, val? Més o menys entre cada dos, cada set anys en sol haver un, i el que passa és que les temperatures d'específic est són bastant més calentes de l'habitual. Llavors, el que està passant és que en comptes d'anar aquestes aigües calentes cap a Àsia, se queden cap a la part d'Amèrica, i això fa que tot el règim de pluges canviï completament. Uh-huh. I com que és un canvi de les condicions normals, això pues, fa que hi hagi molt de desbarats en moltes zones.
Ja. Bé, entre 1982 i 1983 es va produir el Niño, que potser és el més intens del segle XX, amb episodis meteorològics extrems a diversos llocs del món, inundacions, sequeres, temperatures anòmales, i també varen tenir un episodi molt fort entre 1997 i 1998. 98, sí, que potser alguns recordin per les inundacions de Califòrnia, a més. Ja es parla que podríem enfrontar-nos aquest any a un fenomen de similar intensitat. Ho pensant per això que comentaves, no? Perquè les temperatures ara mateix ja són molt altes.
Sí, efectivament. Això, com que el Niño és un fenomen que se coneix bastant i que té un impacte enorme, s'estudia moltíssim, se vigila molt.
Ja.
Llavors, no és una cosa que passi d'avui per demà. Val? El Niño, el que passa és que els vents que solen empènyer les aigües d'específic cap a la part d'Àsia, des d'Amèrica cap a Àsia, canvien i llavors deixen d'empènyer aquestes aigües i la temperatura en específic tropical central comencen a pujar. Llavors, els registres estan mostrant com aquestes temperatures estan pujant bastant i està agafant una similitud, unes condicions molt parescudes en aquests events que tu has mencionat, del 80 i de final dels 90. Uh-huh. Val? Llavors, i a més, com que estem en un context on la mà ha 2 anys acumulant més calor, hi ha la por de que realment s'hagi disparat i arribi a règims més alts de lo que s'ha observat mai.
Ja. Bé, la mà està acumulant energia tèrmica al llarg del Pacífic Equatorial, però el que passa al Pacífic no es queda al Pacífic. Que podem esperar a Europa i a la Mediterrània?
Bueno, justament, Europa i el Mediterrani és de les zones, de les poques zones del món, on directament no esperam rebre impactes del Niño. Uh-huh. Val? Perquè impactes, permet-me que digui, directes. Val? O sigui, el règim de pluges a Europa en principi no canviarà. O sigui, però és d'alta baix, si és un Niño fort, l'alta baix que pot haver a nivell planetari crearà tota una sèrie, una cadena d'impactes que sí que ens pot afectar. És a dir, per exemple, normalment a Àsia tenen un règim de pluges bastant ric i això permet que tinguin totes unes plantacions pues, d'arròs i d'altres productes. Quan hi ha el Niño, tota aquesta pluja que solia caure a Àsia se'n va a ploure a altres bandes i plou a mig de la mà o pot ser a la zona de Califòrnia, Estats Units, a la zona de Perú. Val? Llavors, zones on plovia bastant comença a haver sequeres i zones on no plovia hi ha pluges torrencials.
Uh-huh.
Llavors, com que al final tot el món està connectat, si hi ha una crisi grossa o una falta de producció a una part del món, al final hem vist com això ens va enllaçant per tot.
Clar.
I, per tant, a Europa podríem pensar que estem salvats dels primers impactes directes del Niño a nivell físic, no?, de precipitacions i de temperatures, però no dels efectes indirectes. A part, també hi ha una altra cosa, i és que normalment quan hi ha el Niño, com la mà allibera més calor que la tenia, diguem, a les parts més profundes i allibera més calor, sol estar associat en ser un any que a nivell global les temperatures pugen. Llavors, el que sí que pot passar és que l'any que ve les temperatures de tot el món, i en particular també d'Europa, siguin més altes de lo normal.
Bé, pot ser el que mos ofereixi de veritat el Niño és un altre senyal inequívoc que hem de frenar amb urgència el canvi climàtic, no?
Totalment, totalment. Vull dir, jo, la veritat és que ja no sé quantes més senyals necessitem.
Ja.
Però sí. És un bon exemple, una analogia de tot lo que mos anirà venint i cada vegada més de forma més sovint. No vol dir que el Niño no sigui natural, que ja, el Niño sí, ja passa natural, però els impactes que té sí que augmenten.
Clar. Bé, idò, ja veurem què passa amb aquest superniño, que bé, superniño no és una paraula tècnica, hi ha que dir-ho, sinó que m'ho comencen a dir els mitjans de comunicació. Hi ha que aclarar-ho, que després pensam que, bé, que potser no hem de tornar a parlar. Biel Jordà, investigador de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, mil gràcies, com sempre. Encantats de tenir-te amb Filus.
I quan vulgueu, estem aquí.
Fantàstic, bona nit.
Bona nit.
El Nautilus, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és... Joc net.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
L'Institut Espanyol d'Oceanografia, en la col·laboració de la UIP i de l'Institut d'Investigacions Marines, del CSIC, ha avaluat l'estat de conservació d'algunes espècies de ratjades abundants a Balears per arribar a la conclusió de que mostren signes de recuperació encara que la seva diversitat genètica és baixa. Ara us explicarà els detalls i què significa això la primera autora de l'estudi del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. Aquí ja saludam Xisca Ferragut Perelló. Molt bona nit, benvinguda al Nautilus.
Hola, bon vespre, moltes gràcies.
Bé, heu analitzat més de 180 seqüències genètiques de 7 espècies per analitzar la seva diversitat genètica i heu utilitzat el que es diu GenCoI, que fa unes setmanes, de fet, ja mos varen citar aquí parlant d'una investigació sobre abelles. A mi m'agradaria que mos explicassis què és el GenCoI, que crec que és necessari saber per entendre avui la ciència, i el mètode de treball que heu utilitzat per l'estudi.
Sí, bé, realment nosaltres hem utilitzat dues metodologies complementaris en aquest estudi, una de les quals és realitzar models d'avaluació de les poblacions per conèixer el seu estat d'explotació, que això se fa en dades de captures de la biomassa que arriba a les llonges i dades d'esforç pesquer d'una sèrie d'anys bastant llarga. Això per una banda. I després, per una altra banda, hem avaluat l'estat de conservació, com tu bé deies, d'aquestes espècies, mitjançant l'estudi de la seva diversitat genètica. I per això hem utilitzat aquest gen, SCOI, o COU,
sí,
que és un gen d'ADN mitocondrial, que codifica per la subunitat 1 d'un enzim que se diu citocrom C oxidasa, per això aquest nom de les inicials.
Uh-huh.
I aquest gen és molt utilitzat com a identificador d'espècies.
Uh-huh.
S'utilitza per moltíssims animals, bé, com has dit, també s'utilitza per abeus, no? I nosaltres l'utilitzem per ratjades.
Uh-huh.
Realment se comporta com un... se li diu el codi de barres genètic de les espècies, perquè si tu analitzes aquest gen d'una mostra d'un teixit que tu no saps molt bé quina espècie pot ser, amb l'anàlisi d'aquest gen pots saber de quina espècie se tracta, no?
Uh-huh. És un marcador estàndard universal, alguna cosa així, no?
Exacte, sí, uh-huh. Sí. Està, clar, té l'avantatge que és un gen relativament curt, que és relativament fàcil de seqüenciar comparat amb altres metodologies més sofisticades, no?
Uh-huh.
I clar, aquestes, entre cometes, facilitats ajuden a que l'ús sigui molt generalitzat.
Uh-huh. Idò, anem a les conclusions. La diversitat genètica és baixa a Balears, més baixa que altres zones de la Mediterrània i que regions de l'Atlàntic. Bé, és una de les conclusions. Explica'm-ho, quines espècies han mostrat menys diversitat i què explica aquesta baixa diversitat genètica?
Sí, com t'he comentat, com que podem... És a dir, aquest gen és tan utilitzat, nosaltres el que hem pogut fer és, a part d'analitzar la diversitat genètica d'aquest gen de les poblacions de Balears, consultant la literatura que hi ha disponible, hem analitzat també aquesta diversitat d'aquest gen d'altres poblacions, tant del Mediterrani com de l'Atlàntic, de les mateixes espècies que nosaltres hem estudiat. I amb això hem construït un marc comparatiu per poder saber els valors que ens surten a nosaltres, a les poblacions de Balears, si realment són alts o si són baixos. I ha resultat que la majoria de les espècies analitzades, que nosaltres n'hem analitzat 7
sí,
per aquesta metodologia, surt que la seva diversitat genètica d'aquest gen és significativament més baixa que la del marc comparatiu en general.
Uh-huh. I què pot explicar això?
Realment, el que pensam és que, clar, com que també hem pogut analitzar d'aquestes 7 espècies l'estat d'explotació de 3 d'elles, hem vist que durant molts anys, que tenim més dades, hem pogut constatar una sobreexplotació d'un període d'uns 40 anys. Clar, això ha fet que aquestes espècies estiguin sotmeses o una elevada pressió pesquera que disminuís la seva població.
Uh-huh.
I clar, quan tu disminueixes la mida d'una població, se disminueix també la quantitat de variabilitat genètica que tenen aquests individus.
Clar, clar.
I clar, i aquesta diversitat, hora de... quan torna a créixer la població, tarda moltíssim més a augmentar aquesta diversitat. Per tant, veiem que la biomassa s'ha recuperat, però la diversitat genètica encara no.
Ahà, i quines són aquestes 3 espècies?
Sí, mira, bé, tenim la raja polistigma, que és la ratjada tacada.
Sí.
Raja clavata, que és la ratjada de claus, que és la més comercialitzada, que normalment trobem a les peixateries.
És clavell, sí.
Exacte. Després, el Dipturus oxirrincus, que és l'escàvec.
Vale. Molt bé.
I raja ràdula... Bueno, aquestes 3 són les que estan significativament amb una diversitat
més baixa
que el marc comparatiu. Després tenim raja ràdula, que és un endemisme del Mediterrani, que està un poc en el límit, i les altres 3 espècies que hem analitzat sí que se trobarien dins la mitjana de diversitat genètica de les altres poblacions.
Uh-huh. I encara així, una de les conclusions també és que mostren signes de recuperació. Quins són aquests signes?
Sí, bàsicament és la biomassa i l'esforç pesquer en els que estan sotmeses. Perquè aquests models que nosaltres fem, el que tenen en compte és damunt un punt de referència que te calcula el mateix model de tant de biomassa com d'esforç pesquer. Si l'espècie que tu estàs analitzant, és a dir, el que hem vist és que a l'actualitat, aquestes espècies que han pogut analitzar se troben amb una biomassa per damunt d'aquest nivell de referència i un esforç pesquer per davall aquest nivell de referència. Per tant, la conclusió és que està explotada de manera sostenible actualment.
Bé, podem dir que aquests signes de recuperació tenen a veure amb la reducció dels dies de pesca per les mesures imposades per la Unió Europea, per exemple.
Sí, crec que és una combinació de factors. És a dir, el principal motiu és l'esforç pesquer en els que estan sotmeses, està clar. El que passa és que no només és per aquesta reducció imposada per la Unió Europea, sinó que ja les Balears partien d'un nivell base d'esforç pesquer molt més baix que les zones adjacents de la península, per exemple. Clar, si damunt aquest nivell baix, que ja duem una tendència a la baixa des de fa moltíssims anys, i a damunt hi afegim aquesta reducció de dies, pues, clar, el nivell de baixada d'aquest esforç pesquer és bastant considerable, i per això creiem que tot ha contribuït o que puguem veure aquesta recuperació.
Ja. En tot cas, jo m'agradaria deixar clar que estan parlant d'una recuperació que no vol dir que les poblacions siguin les que haurien de ser, no?, per mantenir la salut dels ecosistemes, que no sé... Jo a vegades penso que això de que haurien de redefinir que és sostenible, que és explotació sostenible, perquè les poblacions no són les que haurien de ser o les que hi havia abans de que començés la seva explotació. I això hauria que tenir un compte, no?
Clar, tot això ve aquesta definició d'estat d'explotació ve d'un terme d'ecologia pesquera que significa que és el rendiment màxim sostenible.
Yeah.
És a dir, el màxim que tu pots extreure d'una pesquera assegurant que aquesta pesquera pot continuar. Això no vol dir que aquest punt sigui el nivell òptim que hauríem de tenir, però sí que és el nivell que assegura tant una explotació com la continuïtat de l'espècie.
Clar, que en termes ecològics hauria que entendre-ho d'una altra manera, està clar. Bé, quines característiques tenen les espècies que s'estan recuperant, que puguin explicar que es recuperin més que altres espècies?
Pensam que la seva capacitat de supervivència a les operacions de pesca també ha de tenir un paper rellevant. Ja que, és a dir, aquestes espècies, quan se capturen i si després se tornen a alliberar de manera relativament ràpida, la seva supervivència és molt elevada. I, per tant, crec que això també hi té que veure. I també la seva distribució batimètrica, és a dir, a quina fondària viuen.
Sí.
Hi ha espècies d'aquestes que hem analitzat, la majoria tenen rangs batimètrics molt amples, és a dir, que viuen amb un rang molt ampli de profunditat. I, per tant, clar, l'esforç pesquer no és el mateix a tots els rangs de profunditat. I com que una part de la seva població no està exposada en aquest esforç, també creiem que això pot contribuir o que s'estiguin mantenint les poblacions.
Clar, seria el cas de la ratjada peluda, no?, que viu habitualment a menys de 50 metres on no hi ha pesca de bou, d'arrossegament.
Exactament,
no?
Sí, podria ser una de ses causes.
Fantàstic. Bé, anirem acabant, però potser mos han deixat alguna cosa que volies explicar o alguna cosa que vulguis destacar?
No, crec que no. Simplement això, que és necessari integrar diferents punts de vista per poder interpretar com se troba realment una població més enllà del model d'explotació o més enllà del nivell de conservació, perquè si miram aquestes ses conclusions per separat no acabam d'entendre realment l'estat de la població en general.
Efectivament, un bon apunt. I d'on va que t'apunt un anam? Xisca Ferragut Perelló, investigadora del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, moltes gràcies per atendre el Nautilus i molt bona nit.
Molt bona nit, moltes gràcies a vosaltres.
El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
La Fundació La Caixa té un programa dins les seves activitats divulgatives titulat Finestres a l'Univers, que és un curs anual de divulgació astronòmica. Avui nosaltres volem traslladar al Nautilus una de les conferències que s'han impartit dins d'aquest cicle, que aquest any ha estat dedicat a l'eclipsi, com no podia ser d'altra manera. La xerrada de la que volem parlar duia per nom La ciència dels eclipsis a la història, i han convidat a l'Esparta que la va impartir, que és astrònoma a l'Observatori Astronòmic Nacional, a Madrid, i a la que saludam ja. Alba Vidal, buenas noches, bienvenida al Nautilus.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, hoy los eclipses, además de un espectáculo, son oportunidades científicas, pero en la antigüedad eran interpretados como señales de desastres. ¿Qué determinó que empezara a cambiar el modo en el que son vistos?
Bueno, yo creo que un poquito la comprensión del fenómeno. Es verdad que antes de saber, tener el conocimiento científico necesario para saber lo que estaba pasando, es verdad que habían sido pues un poco vistos como pues señales del desastre, o incluso en momentos de guerra que había ocurrido eclipses, había hecho que algunas batallas pues se vieran de parte de unos, de parte de otros, depende cómo se interpretara el fenómeno. Una vez que se empieza a comprender ya que esto tiene que ver pues con la alineación de los objetos astronómicos que participan, como la Luna, la Tierra y el Sol, y se empieza a ver que esto ocurre recurrentemente, ¿me entendéis?, en la historia de la humanidad, pues ya se empieza a ver el fenómeno de otra manera, y de hecho empieza a utilizarse los fenómenos para aprender más ciencia todavía.
Ajá. Bueno, hablaremos ahora de los conocimientos que hemos adquirido con estos eclipses. Supongo que estamos hablando de los avances en mecánica celeste, claro, y quizás no estaría de más que recordáramos a los oyentes que es un eclipse de sol, porque seguro que aún hay alguien que no tiene clara la diferencia entre uno de sol y otro de luna.
Claro, sí. Mira, hay a grandes rasgos dos eclipses generales que podemos decir, que es los que has mencionado, el eclipse de sol y el eclipse de luna. Me gusta decir a grandes rasgos porque hoy en día la técnica ha avanzado tanto que lo que antiguamente era un eclipse de sol o un eclipse de luna dependía de las posiciones de los observadores vistos desde la Tierra, y hoy en día, como tenemos también observadores fuera de la Tierra, o también tenemos naves que sacan fotos fuera de la Tierra, pues esto quizá lo podríamos extender. Pero bueno, así en general, los eclipses pueden ser o de sol o de luna, dependiendo de si es la Tierra la que se interpone entre el Sol y la Luna, o la Luna la que se interpone entre el Sol y la Tierra. Si es la Luna la que se interpone entre el Sol y la Tierra, la Luna pasa desde el punto de vista de la Tierra delante del Sol y lo tapa. Y lo puede tapar por completo, siendo entonces un eclipse total solar o parcial, y depende de cuánto tape o cómo lo tape, pues será anular o parcial. Y el eclipse de Luna, en cambio, es la Luna la que está en el extremo, o sea, es la Tierra la que se interpone entre el Sol y ella, y entonces es la Tierra la que hace sombra a la Luna, y por eso nos parece que está eclipsada. Pero realmente es nuestra propia sombra la que se proyecta sobre la Luna.
Ajá. Bien, y cuéntanos qué nos han enseñado hasta ahora los eclipses, qué hemos podido descubrir y aprender con ellos.
Bueno, pues la verdad es que han sido muy interesantes desde el punto de vista científico, porque, bueno, en el siglo XVIII no se tenía claro que lo que veíamos en un eclipse solar total, que hoy en día sabemos perfectamente que son las capas externas del Sol, pues no sabían, por ejemplo, que estas formaban parte del Sol. Y lo que en ese momento se imaginaron es que ellas eran estas partes exteriores, que son la corona solar y la cromosfera, que se ven únicamente durante los eclipses solares totales, porque son capas muy poco luminosas comparadas a la fotosfera, y como la fotosfera emite mucha luz, pues no las vemos al lado de ellas, ¿vale?
Claro.
Entonces hay que esperar a un eclipse solar total para verlas. Entonces, los primeros astrónomos que registraron estos fenómenos imaginaron que estas eran la atmósfera de la Luna, incluso. Entonces han tenido que haber muchas expediciones científicas a donde ocurrían eclipses solares totales, con, pues, a medida que iba avanzando el tiempo, todos los instrumentos necesarios para poder estudiar estas capas y darse cuenta de que estas formaban parte del Sol y no de la Luna. Y en cuanto a también física general, pues por ejemplo tenemos el descubrimiento del helio, el átomo de helio, que fue durante un eclipse de sol, y que por eso se le dio el nombre de helio, porque es el nombre del dios sol en griego. Uh-huh. O, por ejemplo, la constatación o la aceptación de la teoría de la relatividad general también se dio en 1919 con motivo de la observación de un eclipse solar total, y darse cuenta que los cálculos que se habían dado para la relatividad general en cuanto al movimiento de los astros en un eclipse de sol eran efectivamente los que se dieron durante el eclipse de sol.
Ajá, en 1919 dices, hacía poco. Exacto. Entonces que se había
presentado. Hacía poco, cuatro años, sí. Ajá. Sí, exactamente, 4 años más tarde de la, precisamente en aquella época, que fue 1915 cuando se anunció la teoría,
¿sí?
Todavía tenía muchos retractores, como todas las teorías incipientes. Inicialmente, pues para eso está la ciencia, ¿no? Para que haya gente que discuta las ideas,
claro.
Y entre todos pues decidamos cuál es la que explica mejor lo que observamos.
Uh-huh.
Y entonces en esa época todavía pues no era una teoría que estuviera aceptada, digamos.
Yeah.
Y precisamente durante un eclipse de sol, otro astrónomo, bueno, un físico astrónomo que se llamaba Arthur Eddington, propuso observar la posición de las estrellas en el limbo solar, mirar en respecto a otras estrellas lejanas donde aparecían en el cielo,
¿sí?
Y comparar esas posiciones en otros momentos tras el eclipse, cuando el sol no estaba en medio y por lo tanto no fuera un objeto que curvara la trayectoria de la luz.
¿Y aún podemos aprender algo del eclipse del día 12 de agosto?
Sí, todavía hay algún que otro experimento que se va a hacer. Sobre todo hoy en día las cosas que podemos valorar más son las observaciones y la belleza que nos pueden dar los fenómenos, porque a nivel astronómico es cierto que hoy en día tenemos ya instrumentación que simulan los eclipses, que se llaman coronógrafos.
Ajá.
Que son ciertos instrumentos que lo que hacen es bloquear esta fotosfera, que es la que emite más luz, como os decía antes, y nos permite ver esas capas exteriores del Sol y poder estudiarlas. Entonces, hoy en día es verdad que tenemos instrumental que nos simula las condiciones de los eclipses para poder estudiar estas regiones. Entonces, astronómicamente no tienen quizá tanto valor y por eso ya se hacen tan expediciones científicas como las
ya
que se hacían durante el siglo XVIII, XIX y el XX, hasta que se inventó este instrumento. Entonces, ya en cuanto al aprendizaje científico, no tenemos, digamos, tanto como se ha tenido históricamente. Pero todavía es verdad que sé de algún que otro experimento que se quiere hacer, pues por ejemplo enviando globos hacia las capas altas de la atmósfera, intentando mirar las condiciones también meteorológicas durante el eclipse. Y sé que algún que otro experimento de ese tipo sí que se va a hacer, pero ya digamos que repercusiones científicas no van a ser tan grandes como las que eran,
claro,
hasta el siglo XX.
Claro. ¿Y ha habido eclipses especialmente importantes desde un punto de vista científico? ¿Eclipses que hayan,
sí,
sido famosos por eso?
Sí, sí. Por ejemplo, este que te digo de 1919 ha sido,
sí,
muy famoso por la constatación de la relatividad general, pero también hubo un eclipse, por ejemplo, en 1860, que además ocurrió durante, bueno, que se vio como total en nuestro país, y entonces fue nuestro país el que recibió muchísimas expediciones científicas de muchos astrónomos de distintos países.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, vinieron un grupo de astrónomos ingleses o un grupo de astrónomos italianos, y en aquella época, es lo que te digo, que todavía no estaba claro que todas estas regiones externas del Sol fueran partes del Sol. Pensaban entonces que era la Luna, y había un astrónomo que sí que se había ido desde España hasta Cuba y luego Nueva York para observar eclipses, y es el primero que acuñó el término de corona solar para esta región externa. Pero en 1860, este grupo de astrónomos ingleses y otro italiano también que vino, fotografiaron por vez primera el eclipse, lo que es el Sol y la,
¿sí?,
y la Luna durante un eclipse, y se dieron cuenta de que todas estas regiones que se veían únicamente en el eclipse, y algunas eran protuberancias solares, y aparecieron entonces estas primeras estudios de las protuberancias del Sol, que forman parte de la cromosfera, y la corona la fotografiaron por vez primera y se dieron cuenta de que estas fotografías eran iguales en todas las regiones de la península en las que habían tomado imágenes, fotografías. Con lo cual aquí dedujeron que todo esto formaba parte del Sol y no ni de la Luna ni de la propia atmósfera terrestre. porque de haber sido así, habría pequeñas diferencias en las imágenes.
Ajá.
Entonces, este eclipse, por ejemplo, es muy importante porque se dieron cuenta de que precisamente estas capas externas eran del Sol. Y hay también otro eclipse, unos 10 años más tarde, que se observa también desde España, que también es muy importante, porque en este se dan cuenta de que la corona solar está a una temperatura mucho mayor que esas protuberancias que se habían descubierto unos años antes, porque se les ocurrió observarlo con un espectrógrafo que nos daba más información todavía que las fotografías únicamente, y de ahí vieron que esta corona solar es gaseosa y además está a más temperatura que las capas interiores, cosa que es todavía un poco un misterio en la física solar.
Ah, vaya. Bueno, sí, son detalles, son descubrimientos que muchos ahora podríamos descubrirlos de otra manera porque tenemos más herramientas, pero entonces, años como 1860, evidentemente, no teníamos la misma tecnología. Y bueno, tenemos eclipses el 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028, dos totales y uno anular. Tres oportunidades en muy poco tiempo, ¿no?
Exacto. Y además, nos va a permitir ver como total o como anular en distintas regiones de la península y las islas, porque en las Baleares vais a poder ver el eclipse total y también anular el anular del 2028. Entonces vamos a estar de suerte porque mucha gente en distintas zonas del país va a poder observar estos eclipses prácticamente sin desplazarse o desplazándose muy poquito.
Ajá.
Entonces la verdad es que estamos muy de suerte en España estos años y yo vamos, todavía solamente tengo el eclipse del 2026 pensado, pero tengo que organizar ya los siguientes porque al igual que no les digo a nadie que no se lo pierdan, me lo tengo que aplicar a mí misma.
Claro, está claro. Bueno, el nuestro es el 12 de agosto, que ya sabes que Baleares el 12 de agosto está un poco, en fin.
Sí, sobrecargada ya.
Totalmente. Bueno, acabemos con algunas recomendaciones para ver el eclipse el día 12 de agosto, que ya sabes que, bueno, eso como has comentado, ¿no? Baleares será un punto de observación privilegiado.
Exactamente, porque además tenéis mucha costa que va a dar hacia el oeste.
¿Sí?
O bueno, hay un pico que da hacia el oeste y una parte que va hacia el noroeste, pero toda esa parte que dé a la costa es una zona privilegiada porque lo que tenemos que recordar es que es un eclipse que se va a ver como máximo a las 8:30 de la tarde.
Ajá.
Entonces el sol a esas horas está muy bajito por encima del horizonte, estará pues creo que en Baleares son 2-3 grados por encima del horizonte, entonces está prácticamente a punto de ponerse por debajo del horizonte. Entonces hay que buscar una zona que esté despejada hacia el oeste, que es más o menos la, bueno, el oeste es por donde se pondrá el sol en esa época. Ahora podéis incluso buscar la zona porque el sol va a estar ligeramente en una zona distinta, pero más o menos en la zona donde se va a poner. Entonces, desde ahora os recomiendo que vayáis a buscar un sitio privilegiado. Uh-huh. Y que incluso el mismo día vayáis bastante tiempo antes porque se prevén muchísimos desplazamientos,
claro,
entonces
claro,
mucho colapso de las carreteras.
Sí.
Y además tenéis esa misma noche, en cuanto se ponga el sol, también hay un pico de las Perseidas, que ya sabéis que es la lluvia de estrellas de esa época del año. Entonces, si podéis ampliar un poco la noche y quedaros a observar las Perseidas, pues además del atasco, más de evitar el atasco, podéis ver ese espectáculo maravilloso también, que son,
claro,
las Perseidas.
Fantástico, ese es mi plan, de hecho.
Claro. Y de hecho, el último consejo que sí que os digo que es muy importante es que os protejáis la vista.
Sí.
Con las gafas adecuadas, tienen que ser gafas especiales para eclipse, se pueden reutilizar de una vez para otra pero que no estén rayadas porque esto también traería problemas después oculares, y nada de ni gafas solares ni nada de cristales ahumados. Evidentemente en el momento de la totalidad se puede una quitar gafas para mirar precisamente esas capas externas del sol, que si no, no vamos a poder verlas.
Uh-huh.
Pero hasta que no llegue la totalidad todo el mundo tiene que estar con los ojos protegidos con filtros homologados o con gafas homologados.
Fantástico, es un consejo imprescindible. Cada vez que hablamos del eclipse tenemos que comentarlo, está claro.
Exacto, sí.
Bien, pues lo dejaremos aquí. Alba Vidal, del Observatorio Astronómico Nacional, mil gracias por atender el Nautilus, por esta lección sobre eclipses y por las recomendaciones. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, gracias a vosotras.
Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. IB3 Ràdio és actualitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Para ti, y también para ti, en Eroski te damos el pimiento rojo granel a 1,99 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,75 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
I amb aquesta sintonia traiem el periscopi del Nautilus. Avui parlant de les nacions que viuen ecològicament a crèdit. És a dir, que consumeixen més recursos naturals dels que el planeta pot generar durant un any. I bé, quins són, Dani?
És una llarga llista de més de 70 països que esgoten la guardiola ecològica de l'any de tot l'exercici abans d'acabar-lo. És un estudi que estableix cada any en quina data un país ja ha consumit els recursos naturals que li corresponien per aquell any. És l'Earth Overshoot Day, que és el dia de la sobrecapacitat del planeta i que en el qual cada desplaçament compta, cada edifici que es construeix, cada dispositiu electrònic que es fabrica i que es ven i cada aliment importat o cada peça de roba doncs tenen el seu paper, la seva marca en aquest dia de sobrecapacitat del planeta i de cada país. El dia de la sobrecapacitat intenta mesurar quan aquesta marca supera la capacitat real de regeneració del planeta. És un índex que mesura la petjada ecològica de cada país i inclou la pressió sobre l'aigua, l'energia, els aliments, els sòls productius, els boscos, la pesca, els minerals, les emissions i el conjunt de recursos que sostenen la vida quotidiana.
Ahà, per cert, Guardiola és el que aquí a Eivissa deim vidriola?
Exacte.
Molt bé. Bé, aclarat això. Bé, parlant d'un índex, un càlcul pensat per entendre l'impacte de l'empremta ecològica i fer-nos recapacitar, és clar. I dius que són uns 70 els que esgoten els recursos abans d'hora?
Sí, però això no vol dir que siguin 70 els que esgoten i els altres 120 i tants
ho facin bé
ja. I mantinguin un consum sostenible en el planeta. Hem de dir que aquesta llista hi ha una sèrie de països que són exclosos de la llista per oferir dades que no són que són incompletes o que són poc fiables o que no s'adequen en aquest estudi. Hi ha uns quants, en podem destacar, per exemple, alguns d'europeus com Estònia, Islàndia, els Països Baixos, Noruega, Eslovènia, també d'altres que podem considerar més o menys avançats com Uruguai o com Marroc o com Letònia i altres que no entren dins d'aquest estudi. No?
Uh-huh.
També hem de dir que s'exclouen algunes nacions petites i, clar, de tots els països que donen dades validades i analitzades, només 13 d'aquesta llista viuen dins de les possibilitats que ofereix el planeta.
Països Baixos, Noruega i Islàndia no hi són.
És curiós, no?
Exacte.
Que no ofereixin dades per poder fer això.
O ofereixen dades que no es poden compatibilitzar ja amb aquest estudi.
Vale. Mm. Molt bé, segueix.
Els que sí que viurien dins d'aquest mantell de sostenibilitat, o sigui, que no arriben a esgotar durant l'any els seus propis recursos, començarem per la Cuba, per Senegal, que esgota el 99% dels seus recursos i llavors diguem que guarda una miqueta per després de les campanades de l'any següent. Però això és el primer país d'aquest llistat sostenible. Seguidament tenim Filipines amb un 94%, Jordània, Egipte, Sri Lanka i la Índia, i Costa d'Ivori també, Tanzània, Kènia, Etiòpia, el Nepal, Nigèria, i el que menys recursos gasta és Bangladesh, amb un 46%, vol dir que només de tot el que podria, dels recursos naturals que podria disposar, que es generen cada any, només no arriba a gastar la meitat. Em crida l'atenció pel tema de indústria tèxtil de Bangladesh i el consum d'aigua que pot suposar.
Efectivament. També Senegal em resulta molt curiós, un lloc molt sobreexplotat, almenys la mà. Bé, i en quin punt mos trobam naltros, o sigui, Espanya?
Espanya ha exhaurit els recursos naturals d'enguany just fa uns dies, per això en parlem, va ser el dia 4 de juny, i això vol dir que la resta d'any, de 2026, pràcticament 7 mesos, estarem gastant els recursos de l'any que ve. O sigui, una altra barbaritat.
Espantós. Sí.
Que és més part de l'any estem gastant ja recursos, sí, que els nostres ecosistemes no són capaços de regenerar. És com si fins al 31 de desembre haguéssim de tirar d'una targeta de crèdit ambiental, no de diners, sinó de recursos naturals, que no es pot pagar sense hipotecar el futur, perquè estem ja consumint recursos que serien ja...
Molt pitjor que si fossin diners.
Exacte,
sí.
Perquè partim d'un pressupost anual d'aigua, de sol, de matèries primeres, d'aliments, d'energia, capacitat d'absorció d'emissions, i ja l'hem esgotat. 4 de juny ja ho hem esgotat. Amb aquest ritme està calculat que amb el ritme de consum espanyol, si l'apliqués tot el planeta, necessitaríem 2,4 o 2,5 planetes disponibles. Per donar-nos una idea del que estem fent, també.
Ja, i el que deim sempre, no?
Només n'hi ha un planeta i n'estem gastant més de dos.
Bé, i podem treure alguna dada positiva?
A nivell nacional, el 4 de juny, per trobar una dada positiva, també, és la millor data espanyola dels darrers 9 anys. De fet, des del 2019 sempre s'havia avançat aquesta data al mes de maig. Enguany ja l'hem retardat fins al mes de juny. De tota manera, són diferències mínimes. Hem de remuntar a l'any 2018 per trobar una altra data de sobrecapacitat espanyola que es correspongués al juny. Aquell any va ser concretament l'11 de juny.
Bé, més o menys.
Sí.
Tampoc.
No hi ha una variació extraordinària, perquè des de llavors ha oscil·lat durant el mes de maig, siguen els pitjors anys 2022 i 2023, quan va ser el 12 de maig, i el dia que es van esgotar els recursos de l'ecosistema de l'any, i de tota manera, pujar o baixar uns dies tampoc no resol res. O sigui, continuem esgotant el pressupost anual en menys de mig any, i això és el que dibuixa un desequilibri profund. La fotografia és bastant dolenta.
Trista. I a nivell global, quins països tenen pitjor notes, a dir, quins esgoten abans els seus recursos naturals?
Com dèiem, Espanya ocupa el lloc 47, empatada amb Grècia. El país que més aviat ha esgotat el seu pressupost d'enguany ha estat Qatar, que l'esgota el 4 de febrer.
Cap sorpresa, aquí no tenim cap sorpresa.
No, aquí no. Aquí no. El segueix Luxemburg el 17 de febrer, i després ven una sèrie de països que podem dir amb el top tema estan Singapur, Kuwait, Mongòlia, Canadà, els Emirats Àrabs Units, Bahrein i els Estats Units i Austràlia, que tanquen aquest top 10. Arriben el 16 de març, a Austràlia, en aquest cas.
Ja.
O sigui, en tots aquests, i si a més afegim els següents, Dinamarca, Lituània, Oman, Rússia i Aràbia Saudí, tots aquests 15 països que hem dit ara mateix esgoten el seu crèdit ecològic abans dels 3 primers mesos de l'any. No arriben a l'1 d'abril.
I Espanya estava en el lloc 47. Has dit que just passa l'abril i el maig, però pocs dies de juny.
Sí, exactament. Estem en el 47. Estem en un rang alt de consum.
Sí,
de tota manera, hem de dir que a nivell europeu només ho milloren, només arriben en aquest dia de sobrecapacitat més tard Romania, Hongria i Albània. La resta de països europeus ho esgoten abans que Espanya. En l'altre extrem tenim països que l'esgotaran més tard, que l'arriben a estirar fins a novembre, com seria el cas d'Honduras, de Cambodja, d'Equador o Nicaragua, i també Tunísia, que l'esgoten al novembre. I, finalment, el grup que destacaven que no l'esgota, el de Senegal, Filipines, Jordània, Egipte, Tanzània, Kènia, etc., doncs aquests són els únics que, del llistat, que tenen un comportament sostenible, no arriben a esgotar els seus recursos. La comparació, de tota manera, dibuixa una desigualtat bastant incòmoda, que és que els països que tenen major renda, major consum, solen entrar en dèficit ecològic molt aviat, mentre que els països que tenen menys petjada ho fan al final de l'any. I el problema és que qui menys consumeix és el que és més sostenible. I llavors solen ser també els que, curiosament, aquests països que menys consumeixen i són més sostenibles, curiosament, són els que solen patir pitjors impactes de la crisi climàtica i ecològica.
Efectivament, ho hem comentat moltes vegades, sí.
El problema és que canviar la tecnologia no és suficient, perquè normalment canviem tecnologies per mantenir consums elevats, i si es manté intacte el model de consum, podem tenir cotxes elèctrics, bateries, panells solars, mòbils i ordinadors més eficients, però requereixen materials que cal extreure, que cal processar, que cal transportar, i seguint amb un model de consum que és per sobre de les possibilitats ja no nostres, sinó del planeta, i que ens ofereix, en lloc de reduir consum, el que fem és el modifiquem.
Clar.
I és el parany de confiar-ho tot en energies netes, que cal confiar en les energies, cal apostar per les energies netes, però el que cal és modificar les pautes globals de consum, que no podem canviar una font d'energia per una altra, hem de canviar el model.
Una cosa més, sí, una cosa més, està clar.
Algunes mesures en aquest sentit podrien ser canviar el model de mobilitat, apostar fortament pel transport públic, allargar la vida útil.
Aquí a les illes és algo que hauríem de mirar molt bé, encara és una assignatura pendent, que es sol dir, no?
Sí, molt pendent, efectivament. També allargar la vida útil dels dispositius mòbils, portàtils, etc., que tinguin una major durada d'ús i no els haguem de renovar cada any, els mòbils, no? Cada any, cada dos anys, perquè no funcionen o que sigui, sinó fer-ne aparells que no tinguin una durabilitat tan baixa, no? Reduir la necessitat de la mineria, dels minerals per fabricar aquests dispositius, i també millorar sobretot el reciclatge.
Està clar, jo afegiré allò de la roba, no comprar tanta roba, perquè l'altre dia vaig veure un reportatge a Atacama, allí a Xile, i hi ha un femer de roba que fa por. Bé, ho deixarem aquí. Gràcies, Dani. Bona nit.
Molt bé, bona nit.
I m'anaran, com sempre, amb una cançó amb missatge. Ja sabeu que aquí som molt poc de música electrònica, però sempre hi ha excepcions. Avui us presentem Symphony of Science, el projecte del músic electrònic John Boswell per difondre el coneixement científic a través de la música i utilitzant frases de científics i divulgadors. I el tema que han triat és Our Biggest Challenge, el nostre gran repte. Vol dir el canvi climàtic, és clar. Us deixem en Symphony of Science i naltros, en Pablo Morgans i Salamaki, en Dani Manau i jo, tornem en 7 dies. Mentrestant, cuideu el planeta.
We are a flexible and innovative species, and we have the capacity to adapt and modify our behavior. Now, we most certainly have to do so if we're to deal with climate change. It's the biggest challenge we have yet faced.
The same thing that keeps the Earth warm,
CO2
may make the Earth too warm.
It holds in heat.
Methane, chlorofluorocarbons, water vapor, and carbon dioxide.
They all trap heat.
Methane, chlorofluorocarbons, water vapor, and carbon dioxide.
They all trap
heat. It is important that the world get together to face the problems which attack us as a unit.
Evidence is clear.
The
your globe is getting too warm.
We can avoid climate catastrophes. We can do this.
We can change the world.
Science offers us answers
for these huge challenges.
It's one global ecosystem.
We can do this.
We can change the world.
Every one of us does.
Affects everybody all over the world.
It's one global ecosystem.
Warm, wet, wet, cold or dry.
Climates all start in the sky.
Warm, wet, wet, cold or dry.
Climates all start in the sky.
When the CO2 is high, the temperature is high.
Moving together in lockstep.
When the CO2 is low, the temperature is low.
Moving together.
It is important that the world get together to face the problems which attack us as a unit.
The evidence is clear.
The globe is getting too warm.
We can avoid climate catastrophes.
We can do this.
We can change the world.
Science offers us answers.
TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, informació de servei del trànsit. Tenim en aquesta hora trànsit lent a l'autopista de Ponent, en sentit Andratx, a l'altura de Costa d'en Blanes, per un incident, i a la de Llevant, sentit Llucmajor, entre el